L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra Villar. Avui dijous, dia 22 de març, et destacarem... L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea replica que la querella està plena de falsetats. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara podria fer front a una hipotètica retirada de capital en 48 hores. Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no articula cap mesura concreta per a la sequera en l'olivera i no en reconeix l'especificitat. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre rebutja de manera unànim el trasbassament de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, se sent criminalitzat per la junta directiva i el cap de turc de la profunda crisi que viu l'entitat. Aquest vespre defensarà en solitari la seva veritat en una assemblea oberta a tothom i ho farà acompanyat de documents per defensar la seva gestió al capdavant de l'entitat durant els últims 32 anys. Ferrer rebrà el suport dels seus fills, però no únicament parlarà a ell. L'exgerent s'ha decidit a donar la seva versió dels fets després que la junta directiva l'acusi de ser el màxim responsable de la fallida de la cooperativa. Ferrer recordava ahir, un cop més, que el passat 17 de gener la directora de l'Institut Català de Crèdit Agrícola, Divina Alzinet, el va amenaçar que si parlava o anava a la premsa, la Generalitat es retiraria i no tornaria els diners als impositors. Ara bé, la campanya de criminalització que, al seu parer, ha patit per part de la Junta l'ha fet decidir a convocar l'assemblea malgrat el temor de l'Ajuntament que es puguin produir incidents, uns temors creixents després de la querella criminal presentada per la cooperativa contra ell, on és acusat de tres presumptes delictes, apropiació indeguda de 160.000 euros, retiratge dies abans del col·lapse, ocultació dels fets al Consell Rector i administració deslleial. L'exgerent assegurava al diari de Tarragona que la querella no diu la veritat i està plena de falsetats. I continuem parlant del tema cooperativista, ja que la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara podria fer front a una hipotètica retirada de capital en 48 hores. El cas de l'Aldea va tenir una incidència mínima i en una setmana es va tornar a recuperar tot el capital retirat. El gerent de l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara diu que el soci pot estar tranquil pels seus diners. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El malestar que ha provocat el col·lapse financer de la cooperativa de l'Aldea entre les seccions de crèdit de la majoria de cooperatives catalanes sembla que no ha produït cap alteració remarcable a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, ja que, segons deia el seu gerent Lluís Cardona, tot i reconèixer que els primers dies després de destapar-se el cas de l'Aldea, alguns socis de l'entitat planera sí que van anar a retirar els seus fons, Cardona deia, però, que la incidència va ser mínima i que en una setmana es van tornar a recuperar. L'escoltem.
Algú va vindre, pues, a retirar els diners. Evidentment, pues, com t'he dit abans, tenim molta liquidez, o procurem tindre molta liquidez, i per tant el mateix dia, al seu moment, van poder retirar els diners, però va ser una incidència mínima, i aquesta petita retirada de diners que va haure, pues, al cap d'una setmana estaven recuperats en creixos, m'explico, digo que hasta fecha d'avui, pues, els socis segueix tenint confiança amb la casa i amb els gestors de la casa, i per tant, pues, ja t'he dit que cap problema, no?
Cardona deia que entén que casos com el de l'Aldea no són agradables i que facin perdre la confiança en les seccions de crèdit agrícoles. En el cas de Santa Bàrbara assegurava a la nostra emissora que si en el cas hipotètic de que els socis massivament volguessin disposar dels seus estalvis, la cooperativa podria respondre en 48 hores del 80% del total del capital dipositat i en poc més d'una setmana del 20 restant.
I l'únic que puc dir, pues, en aquests moments és que, a veure, si els socis, pues, vinguessin a buscar els diners, que no passaria avui com altres cooperatives ha passat, o sigui que pràcticament en 48 hores pues, podrien retirar el 80% dels estalvis i segurament el 20% restant pues, màxim en una setmaneta o dues setmanetes ho tindrien disponible.
La política que segueix la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara per poder tenir aquesta seguretat a la seva secció de crèdit és, d'una banda, segons Dia Cardona, treballar amb entitats bancàries de màxima solvència i, d'altra, limitar les quantitats que es donen en préstecs als socis, que, a més, han d'aportar dos avaladors. La resta del capital que es gestiona, una part es destina a finançar la pròpia cooperativa i l'altra és la que s'inverteix en producte clàssic 100% perquè el nostre soci vol tenir disponibilitat en els seus estalvis, concloïa Cardona.
Gràcies, Josep, i continuem amb matèria agrícola. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura ha decidit no articular cap mesura concreta per pal·liar els efectes de la sequera en l'olivera en no reconèixer la seva especificitat, segons va comunicar ahir en una reunió amb els representants del sector la sotsdirectora general de la Planificació Rural, Laura Dalmau, el subdirector general d'Infraestructures Rurals, Antonio Enjuanes, i el cap del Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, Jordi Serra. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens porta la notícia.
Els responsables del departament també explicaven que havien traslladat al subsecretari d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural del Ministeri, Jaime Ahad, les propostes d'Unió de Pagesos per a les mesures fiscals del sector, l'adequació dels índexs de rendiment nets als ingressos que realment tindran els productors, els beneficis fiscals com l'excepció de les quotes sobre els béns immobles, l'excepció durant un any de les quotes de la Seguretat Social i l'ampliació del període de carència de préstecs. Els representants del sindicat també han demanat als responsables del Departament d'Agricultura que traslladin al Ministeri la petició d'adequar l'índex de rendiment net per a les persones que estan en el règim de mòduls com a mesura per pal·liar la pèrdua d'ingressos causada per la crisi de preus que es prolonga des de l'any 2008. A més, Unió de Pagesos ha reiterat en la reunió que la línia d'ajuts a la liquiditat articulada per agricultura no és útil per tal de pal·liar els efectes de la sequera d'aquesta campanya 2011-2012 en el conreu de l'olivera. Els ajuts no aporten cap solució a la pagesia que viuen principalment del conreu de l'olivera i no serviran per pal·liar la greu crisi que estan patint més de 6.000 explotacions catalanes. Pel sindicat, els préstecs de liquiditat no són la solució perquè no hi ha cap seguretat que els pagesos professionals puguin arribar a rebre l'ajut màxim establert en la convocatòria, ja que en cas de manca de disponibilitat per supostària no hi ha prioritzacions, sinó que es prorratejarà l'ajut entre tots els sol·licitants, independentment de si la seva principal font d'ingressos és o no l'agricultura. Obliga a fer inversions en instal·lacions de rec, quan sigui possible, la qual cosa és inviable, ja que el sector porta més de 4 campanyes amb una crisi de preus que no permet cobrir costos de producció. D'altra banda, Unió de Pagesos considera que en la reunió amb el Departament d'Agricultura sí hi ha hagut coincidència en la línia de seguir treballant per millorar les assegurances per als productors del sector de l'olivera.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre va acordar rebutjar de forma unànime un possible trasbassament de l'Ebre davant els anuncis de membres del govern espanyol i representants autonòmics del Partit Popular. L'ens consultiu, que aplega administracions i agents socials del territori, plasmarà aquest rebuig en un manifest que es farà públic els pròxims dies. El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Franquet, reclamava al govern espanyol del Partit Popular racionalitat en la elaboració del Pla Hidrològic Nacional i recordava a l'exministre condemnat, Jaume Matas, com a autor de l'últim intent de trasbassament. Josep Maria Franquet.
El senyor Iscari, en unes declaracions recents, va dir que el nou PHN es faria, es crearia, s'elaboraria des del punt de vista de la més estricta racionalitat científica. Jo voldria emplaçar aquí el senyor Arias Cañete i els seus tècnics a que realment complixi això i no faci com un antecessor seu que avui està a punt d'entrar a la presó i que va dir en cert moment que també ho faria i no va fer res de tot això. Jo encara recordo una cèlebre nit al Senat, on es va aprovar definitivament el Pla Hidrològic Nacional de l'any 2001, on el senyor Jaume Matas va fer una defensa aferrissada dels trasbassaments. Es veu que al final podem dir que el comeixi com la justícia divina i, evidentment, la humana, acaba ficant a tothom al seu lloc.
D'altra banda, l'ens consultiu va aprovar també elaborar un segon manifest amb el qual, segons Franquet, les Terres de l'Ebre no donaran suport al corredor del Mediterrani si no es compleixen algunes condicions, una d'elles que es puguen gaudir d'aquestes infraestructures. Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va subscriure el punt de vista expressat pel president del Consell, Xavier Pallarès.
A partir d'aquí se recull tot aquest document, molt ben elaborat pel president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, i en definitiva, pues, bueno, tal com es ha dit abans, temes importants, transcendentals i de futur, que no hem de deixar passar, i un d'ells és evident el tema del corredor mediterrani, el qual és una oportunitat, però al mateix temps podria ser una pèrdua molt important si realment este corredor se traçae i a les Terres de l'Ebre pues, no tinguem la importància econòmica que realment ens pot aportar este corredor en la seva aturada i la connexió del port dels Alfacs, que penso que és necessari.
En aquest context, el Consell va debatre també tornar a plantejar la demanda de la parada de l'Euromet a l'estació de l'Aldea, un tema que fa temps que el territori demana per millorar les comunicacions amb Barcelona i el País Valencià, però que no ha trobat resposta des del govern espanyol.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els presidents dels quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre van celebrar l'habitual reunió periòdica a la seu, en aquesta ocasió, de l'ens comarcal del Baix Ebre. En el transcurs de la reunió, els presidents van mostrar de manera unànim el seu suport explícit a la candidatura de la Reserva de la Biosfera, que s'ha de decidir al llarg de les pròximes setmanes per part de la UNESCO. Els presidents també van sortir en defensa del paper dels consells comarcals. En aquest sentit, el representant del Baix Ebre, Lluís Soler, va subratllar que la figura dels consells comarcals és necessària i imprescindible, atès que gestionen i aprofiten sinergies positives entre els municipis de la comarca i, a més, configuren un suport clar als municipis petits per poder prestar uns serveis públics que serien inviables econòmicament sense la figura d'un ens supramunicipal. Per aquest motiu, els presidents coincidien en afirmar que si els consells comarcals no existissin, s'haurien de crear. En la línia d'aprimament de l'administració, els presidents van acordar iniciar els tràmits de dissolució del Consorci de Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre per no superposar competències entre diferents administracions un cop ja s'ha dut a terme totes les actuacions previstes que motivaven l'existència d'aquest consorci. Finalment, els presidents comarcals van anunciar l'adhesió dels quatre ens comarcals a Òmnium Cultural, amb una aposta clara per la llengua i la cultura catalana i el suport a la tasca que està duent a terme Òmnium Cultural en aquest àmbit. Aquesta va estar la quarta reunió que celebraven els presidents dels consells comarcals de les Terres de l'Ebre, unes reunions que s'organitzen periòdicament i que tenen la finalitat d'unir sinergies per desenvolupar econòmicament i socialment el territori i aprofundir en la qualitat del servei dels ciutadans de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El grup municipal de Convergència i Unió, a l'oposició a l'Ajuntament de Rasquera, ha reclamat a l'equip de govern que convoqui legalment la consulta popular sobre el projecte de plantació de cànnabis perquè compleixi totes les garanties democràtiques. Els convergents exigeixen la designació d'una mesa i l'ús de l'últim cens electoral, a més de que es respectin els tempos reglamentaris establerts. En una instància presentada aquest dimecres al matí al consistori pel portaveu municipal Bernat Farnós, els regidors de l'oposició sol·liciten la convocatòria d'un ple urgent per consensuar la pregunta de la consulta i la possibilitat de convocar jornades de debat on es plantegin tots els punts de vista. La demanda convergent insta a l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya a presentar una proposta de consulta degudament formalitzada on es detallin aquestes garanties democràtiques. A més, demanen la convocatòria urgent d'un ple perquè els membres de la corporació debatin i consensuïn la pregunta a plantejar. Segons va anunciar l'alcalde, Bernat Pellissa, la consulta que ha de tenir lloc en una assemblea popular el pròxim 10 d'abril preguntarà als veïns, amb caràcter vinculant, sobre el pla anticrisi aprovat pel ple que inclou la plantació de cànnabis amb les opcions de votar sí o no. També va precisar que la votació es duria a terme amb sobres tancats i urnes i que, per tirar endavant el projecte, requeriria un 75% dels vots favorables. La idea, però, no ha acabat d'agradar als convergents, que asseguren no haver rebut cap confirmació oficial sobre l'acte per part del consistori. A més, l'oposició critica les últimes reunions de l'anomenada Àgora Canàbica, on els promotors i el consistori van exposar i respondre a porta tancada els dubtes dels veïns.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
La Passió 2012. Els dies 31 de març i 1 d'abril, espectacular posada en escena de la Passió de Nostre Senyor, en 6 escenaris al carrer i amb efectes de llum i so.
Única, perquè la representem com tu la parles.
Única, perquè ningú més ho fa a la nostra comarca.
Única, perquè ningú més et farà viure la passió com nosaltres la sentim.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ajuntament ofereix als comerços 720 hores d'aparcament gratuït per 60 euros al mes. Per promocionar aquesta fórmula, que porta l'IVA inclòs, també s'ofereix 50 tíquets d'hora i mitja d'aparcament gratuït a tots els restaurants fins al dia 15 de juny. Francesc Callau.
El pròxim 31 de març finalitzarà la promoció encetada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el passat dia 1 de febrer, consistent a fer gratuïta la primera mitja hora d'utilització de l'aparcament soterrani Escoles Velles. Al llarg d'aquests dos mesos, els usuaris han pogut fer ús d'aquesta promoció, la qual ha estat acumulable a d'altres descomptes o promocions subministrades pels comerços locals. Des de l'Ajuntament s'estan buscant noves fórmules per promocionar la utilització d'aquest servei que, si bé durant els dies de Setmana Santa o els mesos d'estiu té una ocupació més que notable, la resta de l'any té una ocupació molt minsa. Tant és així que l'Ajuntament ha posat en marxa una promoció destinada als comerços i restaurants del casc urbà, que consisteix en un lloguer anual d'una plaça de pàrquing per 60 euros mensuals i ben clos, que els comerciants poden fraccionar per hores i oferir com un complement als seus clients. Els comerços que s'afegeixin a aquesta promoció disposaran de 720 tíquets de gratuïtat d'una hora de durada que podran oferir als clients i que es podran acumular a d'altres promocions existents. Antoni Montagut, regidor de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, portem una sèrie de campanyes ja fetes per divulgar el coneixement del pàrquing, que la gent hi tingui accés, que el conegui millor. Una d'aquestes ha sigut fins ara, que acaba a finals de mes, és donar mitja hora de pàrquing gratuït a tots els ciutadans que ho vulguin, no? que passin per allí, i això el que fa és que tinguin la possibilitat, si han de fer una petita gestió, tinguin l'oportunitat de conèixer el pàrquing, i a part d'això el que es fa ara és buscar noves fórmules per que el pàrquing suposi un desembús, diguem, de lo que és la mobilitat en moments puntuals aquí al casc urbà, i facilitar també que sigui un punt de recolzament pel comerç i la gastronomia local. Amb este motiu el que estem fent és agafar i obrir una nova possibilitat que és lloguer de plaça de pàrquing a comerços i restauració del poble a un preu molt interessant i, bueno, en definitiva, el que pretenem és això, no? Vull dir, encaixar dintre el teixit comercial, gastronòmic i local del poble un pàrquing que és una, bueno, és una possibilitat que tenim de facilitar la mobilitat dintre el casc urbà.
A partir d'aquí, de cara a l'estiu, es plantegen d'altres fórmules per a particulars, com l'abonament mensual a 105 euros i ben clos, o l'abonament de 80 euros per 15 dies, durant els mesos d'estiu. En l'àmbit de la mobilitat, el regidor de Governació ha demanat una millor utilització de l'aparcament a la zona esportiva, on s'ha detectat que sovint no es respecten els llocs d'aparcament per a minusvàlids i zones de lliure circulació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que dissabte tindrà lloc el lliurament de premis Cultura del Tebre 2012. Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre ha organitzat la primera edició dels Premis Cultura del Tebre 2012 que tenen com a finalitat reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, les tasques que realitzen el poble per potenciar la cultura. Entre les categories que es premiaran dissabte trobem l'acte cultural destacat de l'any 2011, l'aportació cultural o entitat o persona que ha treballat per la cultura, trajectòria cultural, Premi Col·laborador, Premi Especial, Premi a la Tasca Cultural a títol pòstum i també Premi La Veu de la Ràdio. D'aquesta primera convocatòria dels Premis Cultura del Tebre 2012 ens en parla el regidor Joan Alginet.
Vam creure la necessitat de crear uns premis, Premis Cultura del Tebre 2012, que tenien la finalitat de reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, com he dit, les tasques que realitzen el poble per potenciar la cultura. Hem creat 7 categories. La primera d'elles és l'acte cultural. Volem fer un premi a l'acte cultural destacat de l'any 2011 per la seva temàtica, la originalitat, acceptació. Un premi també a aportació cultural a una entitat o persona que hagi aportat, ha aportat molt a la cultura del poble d'una manera innovadora i contundent. Un premi a la trajectòria cultural a una entitat o persona també destacada per la seva persistent dedicació a promoure la cultura des de qualsevol àmbit. El Premi Col·laborador, persona o grup de persones que hagin col·laborat a la cultura local de manera totalment desinteressada, que afortunadament n'hi ha molts. Un Premi Especial, per tant serien entitats o persones que mereixen un reconeixement específic en un moment determinat. Premi a la Tasca Cultural a títol pòstum, és a dir, una persona que hagi destacat molt per la seva tasca cultural i que malauradament ja no estigui entre nosaltres. I també, lligant una mica a l'emissora de ràdio, vam decidir crear el Premi La Veu de la Ràdio, una persona que també, de forma desinteressada, hagi col·laborat al llarg de la història de Ràdio Delta, que l'any que ve també estarem d'aniversari, o sigui que... I esperem que sigui un acte carregat de simbolisme. També volem aprofitar l'acte, segurament que farem algun tipus de projecció d'un documental i algunes actuacions musicals d'artistes del poble, perquè la nostra intenció és que destacte, ja et dic, simbòlic, perquè no estem malauradament per a grans esforços, que tota aquesta gent que ha col·laborat tant en la nostra cultura surti satisfeta i que estigui contenta i orgullosa de que l'Ajuntament almenys se'ls reconeix la tasca important que han fet, perquè al nostre poble hi ha molta gent que de forma silenciosa fa molts anys que fa cultura, que treballa per la cultura i que malauradament no han sortit mai a cap foto. I és bo també i just i digne que aquesta gent també tinguin el reconeixement que els toca.
L'acte de reconeixement i lliurament tindrà lloc aquest dissabte 24 de març a les 7 de la tarda a la Sala d'Expressions Municipal Ramon Calvo.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que des d'avui, dia 22 de març i fins al 15 de juny, obre les portes de la base d'inseminació artificial i parada de sementals que, com cada any, posa a servei dels aficionats al món del cavall l'Ajuntament d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, la parada de sementals d'Amposta, l'única existent a Catalunya, que obri les seves portes avui, compta amb la col·laboració del Servei de Cria Cavallar de l'Estat. Aquest és un servei de màxima importància per als criadors i aficionats al món del cavall, una afecció molt estesa, per cert, a les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló. El Servei de Sementals i Inseminació Artificial efectua anualment al voltant de 100 serveis de munta d'eues amb un molts bons resultats, tot i que els responsables de la parada creuen que, tot i la crisi, aquesta temporada es podran fer més de 60 cobriments naturals i artificials. Escoltem el responsable municipal.
Tots els anys, perquè s'han anat sempre donant servei al redor de 70, 80, fins a 100 eues, però enguany veurem què tal va, perquè com a tots mos es cansa la crisi, que diem, doncs, bueno, estava parlant fa ara dos o tres dies en un ganader de cavalls, de Tortosa, un comerciant més bé, i em dia que tenia dificultats en col·locar els potros, perquè, clar, la gent, doncs, en ganes, no pot tenir l'afició perquè costa mantindre'ls. No? No obstant, com que l'afició que imposta a les nostres comarques és tan important, suposo que la parada sementals, doncs, farà un servei útil i, bueno, si no arribem a les 80-90 inseminacions i arribem sobre el redor de les 50, doncs, creurem que per el temps que corre haurem fet un servei, pues, útil i necessari aquí a les nostres comarques.
Els 5 cavalls de l'exèrcit, a més d'un ruc, s'han instal·lat, com és habitual, al recinte ramader del pavelló Firal, on també es disposa de boxes de pupilatge i d'un ecògraf.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu parlem de la jornada intersemanal avançada a tercera divisió. L'Amposta s'aferra a la lluita per la permanència a la tercera divisió després de derrotar el Castelldefels ahir dimecres en la jornada intersemanal. Domínguez va avançar el conjunt de Jordi Fabregat al primer temps, mentre que Saixa va emparellar els marcadors als primers compassos de la represa. Òscar, passada la mitja hora, li va tornar a donar l'avantatge als ampostins, que van sentenciar ja en temps de descompte després d'una jugada de 3 tocs amb gol final de Òscar. Amposta 3, Castelldefels 1. La 30a jornada de la tercera divisió, tota la important victòria de l'Amposta davant el Castelldefels no va estar gens favorable per als interessos ampostins. A excepció de la suspensió del partit entre el Balaguer i la Gramenet, resultats menys productius amb les victòries de l'Olot i Vic. Tot i així, el conjunt de la capital del Montsià retalla 2 punts amb la zona de permanència i se situa a 7 punts del Vilanova. Els altres resultats en aquesta tercera divisió van ser Gavà 2, Sant Boià 2, Europa 2, Manlleu 2, Terrassa 1, Espanyol B 0, Olot 2, Poble 1, Montañesa 3, Vilanova 3, Vilafranca 3, Cornellà 3, Rubí 0, Prat 1 i Vic 6, Masnou 2. Recordar que el partit Balaguer-Gramenet va ser aplaçat per la pluja. Líder és el Prat amb 61 punts, segon l'Espanyol B amb 51, tercer el Terrassa amb els mateixos, quart el Manlleu amb 49, els mateixos que el cinquè, que és la Pobla, sisè és el Vilafranca amb 45, el Rubí setè també amb 45, vuitè el Cornellà amb 44, novè el Sant Boià amb 41, desè el Castelldefels també amb 41, onzè el Gavà amb 38, dotzè l'Olot amb 37, tretzè l'Europa també amb 37, els mateixos que el 14è, la Montañesa, i el 15è, que és el Balaguer. 7a posició per al Vic amb 36 punts, 17è el Vilanova amb 34, 18è la Gramenet amb 32, 19è l'Amposta amb 27 i tanca la classificació el Masnou amb 20 punts. I per finalitzar, una nota de ciclisme, ja que avui dijous, dia 22, i demà divendres, dia 23 de març, Ascó serà l'escenari de la 92a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, amb el final de la quarta etapa entre Tremp i Ascó, de 199 quilòmetres, i sortida de la cinquena etapa, Ascó-Manresa, de 207 quilòmetres. En aquest sentit, la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre, Cinta Espuny, juntament amb les autoritats locals, rebran els ciclistes avui dijous a partir de les 4 de la tarda en la seva arribada al municipi. Demà divendres, a partir de les 11, serà la sortida de la cursa des d'Ascó. Concretament, els participants de la Volta faran la seva entrada a les Terres de l'Ebre per la C12 a Flits a partir de les 3 de la tarda, des d'on pujaran al coll de Palmeres de segona categoria a la Fatarella fins a la primera arribada a Ascó a les 3 i quart, per seguir per la T7371 a Mora i Gandesa i tornen a pujar al coll de Palmeres Figueres fins a arribar a Ascó aproximadament a 4:45 de la tarda. Pel que fa a la cinquena etapa, sortirà divendres a partir de les 11 del matí des d'Ascó per la carretera de les Camposines i fins a la C12 fins a Flix, on novament abandonaran les Terres de l'Ebre per seguir el seu recorregut per Lleida, Tarragona i fins a arribar a Manresa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.